Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. L'Ajuntament busca finançament privat per construir una escola d'hostaleria a Lloret. Aquesta futura escola serà complementària a la que ja existeix a Girona. L'alcalde explica que ja tenen els terrenys reservats, però que de moment el Departament d'Ensenyament no pot assumir-ne la construcció. Per això Jaume Dulsat busca la col·laboració amb privats per assumir part de la inversió, ja que la Generalitat sí que ha garantit que hi pot aportar tant el professorat com l'equipament necessari. L'alcalde explica que al municipi li interessa el projecte i més tenint en compte que a partir de la tardor Lloret de Mar estrenarà un postgrau en formació turística. D'aquí uns minuts escoltarem les declaracions de l'alcalde Jaume Dulsat parlant sobre aquest tema, així com de la temporada turística i de la percepció de seguretat que tenen els turistes que ens visiten. Avui és dimarts 3 de juliol. Benvinguts al Bon Dia Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Us presentem ara la resta de contingut d'avui i ho fem, com sempre, ja ho sabeu, amb en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest mes de juliol ha començat a circular la línia 3 de bus que connecta el centre de Lloret amb Cala Canyelles. És una línia que està activa només durant 2 mesos. Ho comentarem tot plegat en una estona amb el regidor Albert Robert, amb qui també parlarem de les zones blaves que han passat a ser de pagament com cada estiu. També parlarem que aquest cap de setmana han començat de manera oficial les rebaixes d'estiu. Volem saber com es presenta tot plegat a Lloret. Entrevistarem Francesc Alsina, que és el gerent de l'Associació de Comerciants, i donarem veu a Estela González. Amb ella sabrem detalls de l'exposició col·lectiva dels pintors. Es du a terme, com cada any, i és una mostra esperada i molt concorreguda. S'inaugura a partir de divendres a la Casa de la Cultura.
Doncs això és el que ens ha d'omplir la propera hora informativa a la ràdio de Lloret i a més ho complementarem amb la informació del temps i l'actualitat general. El Bon Dia, Bona Hora, la producció, hi tenim Rosa Giral i Moisès García i qui posa veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts, també ens posa la veu cada dia en Miquel Bernis amb tots els detalls de la informació del temps. I què ens expliques per avui, Miquel? Bon dia.
Bon dia. Matí amb menys núvols baixos que ahir. Aquesta jornada comença amb més predomini del sol i, de fet, els núvols avui seran menys protagonistes que no pas en la jornada anterior. Esperem un dia de cel bàsicament clar i temperatures que continuaran a la banda alta. Continuarem parlant de termòmetres a prop dels 30 graus al migdia i valors de sensació al voltant dels 35, xafogor marcada i dia en què la marinada bufarà una mica més destacablement que no pas ahir, cops que al migdia poden arribar als 30, 35, 40 km per hora i per tant el vent que es farà una mica més protagonista a les platges que no pas en dies anteriors. A les platges més obertes és possible que fins i tot en diferents punts de la Costa Brava calgui posar alguna bandera groga. De cara a demà es mantindrà aquesta mateixa dinàmica, no un vent fort, però sí un vent al migdia més protagonista que no pas en dies anteriors. Pel que fa a l'estat del cel, setmana molt tranquil, els dies vinents el temps no canviarà, seguirem parlant de domini del sol i en tot cas entre dissabte i diumenge el panorama es farà més variable, esperem un cel més canviant, tot i que els ruixats de tempestes a hores d'ara s'entreveuen només probables al Pirineu, Prepirineu, punts de la Catalunya central. De moment tot fa pensar que aquests ruixats difícilment arribaran a la costa en aquest canvi de temps que ens espera de cara al cap de setmana. Aquesta situació farà que la temperatura reculi una mica entre divendres, dissabte i diumenge, no una baixada clara, no una baixada substancial, però sí que el termòmetre recularà un parell o tres de graus i, per tant, la calor a la segona part de la setmana es farà una mica més suportable.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs avui ens despertem amb temperatures elevades. Al barri del Rieral hi tenim 22 graus, la humitat al 88% i al centre del municipi, al carrer Sant Pere, el termòmetre puja ja als 26.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
La repassem quan són les 8 i 5. Què diuen els diaris avui, 3 de juliol? Doncs parlen majoritàriament del trasllat dels presos polítics en presons catalanes. El trasllat en marxa és el que diu El Punt, mentre que el diari de Girona destaca, com sempre, des d'un punt de vista gironí, doncs en aquest cas que el govern trasllada Bassa i Forcadell a la presó Puig de les Basses de Figueres. Romeva, Junqueras i els Jordis seran reubicats al centre de Sant Joan de Vilatorrada. I també diu el diari de Girona que Puigdemont demana l'oficina i els recursos d'expresident. Diu el diari El Punt que tot està previst perquè Junqueras, Forcadell, Romeva, Bassa, Sánchez i Cuixart surtin avui de Madrid. I, com hem vist, aniran a Lledoners i Puig de les Basses, mentre que Rull, Turull i Forn viatjaran després. Interior ha comunicat a la Generalitat aquesta imminent arribada a Catalunya dels 6 primers presos polítics catalans. Una altra notícia destacada del diari de Girona és per els dos morts que hi ha hagut a embolcar un camió a l'AP7 a la Jonquera. Dues persones van morir ahir a embolcar aquest camió en el qual viatjaven a l'autopista AP7 al seu pas per la Jonquera. El vehicle va quedar entrevessat a la via, fet que va provocar que s'haguessin de tallar tots els carrils en direcció sud. Més notícies repassem en aquestes portades. Ens quedem al diari de Girona, on llegim que la població centenària a Girona creix un 400% en els últims 16 anys. Els gironins de 100 anys o més passen de 38 al 2012 a 190 al 2017 i les dones representen gairebé el 80%. Jutgen uns pares de Girona per no portar el seu fill a l'escola. Els dos homes forts de Jordi Pujol eviten la presó pel cas Pretòria. També diu aquest rotatiu que IPRA dobla ingressos en 6 anys i assoleix un benefici rècord. I en esports, el Girona farà 18.000 quilòmetres en 10 dies aquest mes de juliol. El partit de les estrelles del Gasol, dels Gasol, en bàsquet, omplirà Fontejau. Sobre el Mundial de Rússia, Brasil 2, Mèxic 0, Bèlgica 3, Japó 2. Neymar guia el Brasil a quarts i Bèlgica remunta un 0-2. I pel que fa al Punt, repassem en bateria de titulars penes de fins a 7 anys pel cas Pretòria. Esquerra Republicana i el PDeCAT descarten llistes unitàries arreu. A Salt, Pineda no serà la cap de llista del PSC el 2019. També es fa ressò al Punt de la presentació ahir de l'últim llibre de Ramon Cotarelo amb Artur Mas. Compensació curta pels greuges del tren d'alta velocitat. I, finalment, recullen 16,4 tones de residus al fons marí del litoral gironí.
Més titulars de la jornada els trobem en els següents rotatius a El País. Llegim que Trump recorda a Sánchez per carta que Rajoy va oferir més despesa militar. El periòdico avui obre amb Tornen els presos. El diari La Razón, Rajoy sospesa no ser president d'honor a diferència d'Aznar. El diari Ara, comença el trasllat dels presos polítics. L'ABC, 100.000 falsos autònoms a Espanya. El Mundo obre amb Sánchez cedeix al separatisme el control dels presos del procés. I, finalment, La Vanguardia comença el trasllat de presos independentistes a Catalunya.
I altres notícies de la jornada que també volem destacar avui, dimarts 3 de juliol, són les següents. El Parlament votarà dijous, demà passat, la moció de la CUP que demana refermar la declaració del 9 de novembre del 2015 i recuperar les lleis anul·lades pel Constitucional.
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, però, ja han presentat esmenes conjuntes que eliminen la referència a la declaració del 9-N suspesa pel Constitucional.
El síndic nega l'adoctrinament a l'escola.
De les 174 denúncies rebudes després de l'1 d'octubre, només n'ha pogut verificar la meitat i només apunta 10 casos d'irregularitats.
Ja s'ha fet pública la sentència del cas Pretòria.
Recordem que investigava irregularitats urbanístiques a Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres entre el 2002 i 2009. S'han dictat fins a 7 anys de presó per als 11 encausats.
També és notícia que el govern espanyol vol que els treballadors autònoms cotitzin en funció del que cobrin.
Aquesta mesura forma part d'una reforma més àmplia que també inclourà accions contra l'explotació laboral dels falsos autònoms.
El Valle no se toca, campanya perquè no treguin Franco del Valle de los Caídos.
La Fundació Francisco Franco s'ha fet ressò de la campanya donant a entendre que no és iniciativa seva, sinó que l'han rebuda per internet.
Canviem ara de tema. Angela Merkel i el seu ministre de l'Interior han arribat a un acord per la crisi migratòria.
El compromís consisteix a establir zones de trànsit a la frontera entre Àustria i Alemanya per evitar l'entrada d'immigració il·legal.
Bona notícia, han trobat vius els 12 nens i el seu entrenador atrapats en una cova de Tailàndia des de fa 9 dies.
Els nens, que tenen entre 11 i 16 anys i el seu entrenador en té 25. Els bussejadors diuen que abans de treure'ls hi enviaran personal mèdic per examinar-los.
Novetat a WhatsApp per restringir qui envia missatges als grups.
Els administradors dels grups podran controlar qui envia missatges i fins i tot ser ells els únics que n'envien.
La qualitat de l'esperma ja es pot mesurar a casa en només mitja hora.
El test l'ha produït una empresa catalana.
I acabem explicant que un robot ajudarà els pacients i els farà companyia en hospitals catalans.
Es diu Pepper, parla 21 idiomes i estarà en període de proves a partir del setembre als hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona.
I amb aquestes notícies ens situem a les 8 i 11.
A la llançaria l'Alegria fem 7 anys i ho volem celebrar amb vosaltres. De l'1 al 7 de juliol, a la llançaria l'Alegria, descomptes de fins al 40% en les millors marques de roba interior. Calvin Klein, Selmark, Primadona. Descomptes de fins al 40%. Ens trobaràs al carrer Sant Josep 66 de Lloret de Mar, just davant de l'Hotel Bertran. De l'1 al 7 de juliol, els descomptes en llançaria els tenim a l'Alegria.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Propera parada, l'Havana. L'agència de viatges Tastets de Mont et porta a Cuba el gener del 2019. Afanya't i assegura la teva plaça per gaudir d'una experiència inoblidable. Visitarem la cova dels indianos i del lloretenc Constantí Ribalaigua, pare del Daiquiri i de l'històric Floridita. Viatge a Cuba i l'Havana amb Tastets de Mont per a un grupet reduït de persones amb sortida des de Lloret i voltants. Som al carrer Sant Albert 12 de Lloret. Reserva la teva plaça al 972 90 63 33 o a info@tastetsdemont.cat. Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran l'1 de setembre.
Una pizza, un plato de pasta y un postre de artesanos pueden ser buenos o buenísimos. Esta es la diferencia del restaurante Il Brigantino. Claudio Checón, nuestro nuevo cocinero, se encarga que vengas y repitas. Además de la cocina italiana, podrás degustar pescados frescos y, como gran novedad, el Art Tomahua. Un menú delicioso con una extensa carta de vinos. Cada dos viernes a las 9 de la noche, cata maridaje en nuestra bodega. Restaurante Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-1228.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Ups! M'han robat la moto.
Ups, el RAC te'n paga un altre igual. Perquè la nova assegurança de moto del RAC té la millor cobertura antirrobatori. A més, t'ofereix l'assistència més completa. I tot al millor preu. Ups, la teva assegurança dona tot això?
Informa't a l'oficina RAC de Lloret. 25 anys al teu servei. Ens trobaràs al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. RAC. I som per ajudar.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Mirem pel nostre poble.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix són les 8 i 16, això és el Bon Dia, Bona Hora, i donem la benvinguda a tothom. Avui, dimarts 3 de juliol. Lloret de Mar busca finançament privat perquè el municipi tingui una escola d'hostaleria que serà complementària a la que ja existeix a Girona. L'alcalde explica que ja tenen els terrenys reservats, però que de moment el Departament d'Ensenyament no pot assumir-ne la construcció.
Per això Jaume Dolçat busca la col·laboració amb privats per assumir part de la inversió, ja que la Generalitat sí que ha garantit que hi pot aportar tant el professorat com l'equipament, les cuines. L'alcalde explica que al municipi li interessa el projecte i més tenint en compte que a partir de la tardor Lloret de Mar estrenarà un postgrau en formació turística.
En què anem ampliant aquesta família d'oferta de formació turística, i el que hauria de desembocar tot això és en tenir una escola d'hostaleria pròpia a Lloret de Mar, que és una cosa que estem intentant que en un futur no molt llunyà pugui tenir lloc. Perquè, com dic, millors treballadors igual a clients més satisfets, igual a millor retribució, igual a millor repartició de la riquesa, i per tant és un cercle positiu. La Generalitat ja ens diu que pel que fa al professorat i diguem el farciment, no?, a les cuines, a tota la... allò que ha d'anar dins de l'escola, doncs se'n podria fer càrrec, però no de la inversió de l'edifici. I estem, doncs, això, mirant de quina manera hi podem fer front des de l'Ajuntament, i també i explorant també si hi ha algun tipus de col·laboració amb algun privat que li interessi, doncs, que hi hagi una formació més especialitzada i millor en un lloc tan important turísticament parlant com és Lloret de Mar.
L'alcalde ha explicat que aquest nou centre seria complementari a l'escola que ja hi ha a Girona, ja que considera que són mercats diferents. Els estudiants que pot captar l'Escola d'Hostaleria de Girona i els estudiants de Tossa, de Mar, Lloret o Blanes, que podrien anar al nou equipament.
Jaume Dolçat ha matisat que és cert que molts dels alumnes de la zona es veuen obligats a anar a Girona actualment, i si tinguessin un centre més a prop canviarien, però que en cap cas mai es podria parlar de competència entre les dues escoles.
D'altra banda, l'alcalde Jaume Dolçat preveu que aquest sigui un bon estiu a nivell d'ocupació turística. De tota manera, el Batlle assegura que és difícil mantenir els nivells dels últims anys, ja que les expectatives són molt altes i difícils de complir, perquè les últimes temporades han estat molt bones a nivell de visitants.
Jo recordo fa 2 anys va ser segurament el millor estiu de la història de la Costa Brava i de moltes altres costes catalanes, no? I les expectatives cap a l'estiu passat eren molt, molt altes. L'any passat va ser un estiu boníssim, però clar, quan vens de guanyar la Lliga, la Champions i la Copa, no? Doncs només que no guanyis una petita cosa o baixi una mica percentualment, doncs la gent ho percep com que aquest any no ha estat tan bo. Portem, com dic, les 3 darreres temporades han estat molt bones.
De tota manera, per al Batlle del municipi hi ha 2 factors clau per garantir una bona ocupació aquest estiu: el bon temps i la sensació de seguretat. De fet, segons les previsions meteorològiques i els primers dies d'aquest estiu, tot fa pensar que els mesos de juliol i agost seran calorosos i, per tant, garantiran que els hotelers s'acabin, els hotels, els equipaments, s'acabin d'omplir amb les reserves d'últim última hora, sobretot del mercat nacional.
Sobre el nivell de seguretat, malgrat haver patit la proximitat dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el Batlle assegura que hi ha un bon índex de satisfacció.
De fet, Jaume Dolçada ha explicat que compten amb un software que recull les opinions a diferents xarxes de turistes que han estat a Lloret de Mar i n'elabora un índex de satisfacció. En aquest cas, en matèria de seguretat, l'índex global és del 86%, tot i que ha matisat que hi va haver un repunt negatiu durant la setmana dels atemptats.
L'índex de seguretat, que nosaltres el calculem, nosaltres tenim un programa, un software, que segons les opinions a diferents xarxes socials de tothom que ve a Lloret de Mar, doncs podem percebre què diuen i com diuen, i a partir d'aquí hi ha uns logaritmes i unes fórmules que jo no explicaré perquè són molt complicades, que ens donen uns índexs de satisfacció, no? En quant al producte, en quant al territori, en quant... i el de seguretat és un índex molt bo. Em sembla que l'any passat ens movíem en un entorn de seguretat d'un 86% de satisfacció a l'índex de seguretat, que és bo. Evidentment, teníem un repunt molt negatiu la setmana que va passar el que va passar.
De cara a aquesta temporada, Jaume Dolçat confia que el patrullatge dels Mossos d'Esquadra contribuirà a mantenir aquest nivell de satisfacció i ja han coordinat quin tipus d'operatiu de prevenció es portarà a terme al municipi. Per això hi haurà agents dels Mossos a marma llarga passejant més enllà del desplegament que faci el propi cos local.
A més, l'alcalde també ha confirmat que tots els establiments turístics del municipi estan fent una millora en aquest àmbit per tal de reforçar la prevenció i mostrar una sensació de seguretat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, ara són les 8 i 21 minuts i canviem de tema. Aquest mes de juliol ha començat a circular la línia 3 de bus que connecta el centre de Lloret amb Cala Canyelles. És una línia que està activa només a l'estiu, durant dos mesos, juliol i agost.
La línia té la sortida de l'estació d'autobusos i, entre altres indrets, passa per Lloret de Dalt, Cala Canyelles, barri dels Pescadors, Museu del Mar, Ajuntament i Avinguda Just Merlès. El recorregut, que funciona cada dia de dilluns a diumenge, comença a un quart de 10 del matí i acaba sobre les 9 de la nit.
En un altre ordre de qüestions, des de finals de juny, és a dir, fa uns dies, han passat a ser de pagament fins a 5 zones blaves de Lloret, que la resta de l'any són gratuïtes, sumant plegades més de 500 places.
Es tracta d'una mesura que s'aplica cada any per afavorir la rotació de vehicles. Afecta l'anomenada zona esportiva entre les pistes d'atletisme i l'antic casino, el teatre, Cala Canyelles, Fanals i el carrer Josep Tarradellas, a la pujada de la Carpa. Aquesta zona Les blaves són de pagament al llarg de l'estiu fins a l'11 de setembre.
El que fem és ampliar la informació donant pas a la Rosa.
Per més informació es pot consultar al web lloretbus.cat. Parlem de la línia 3 amb el regidor de mobilitat, que és Albert Robert. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què es posa en marxa aquesta línia de bus, la 3, només a l'estiu?
Bé, és una línia que sempre, històricament, només ha funcionat a l'estiu perquè té el seu sentit. És una línia que només és més aviat turística, és per anar a la platja de Canyelles, tot aquell turista o vilatà que hi vulgui anar, i llavors es posa en marxa durant els mesos de juliol i agost.
Quina demanda té aquest recorregut?
Té la demanda que més o menys hi ha cada any, no? Sobretot, ja com he repetit abans, la gent de Lloret que no té vehicle i vol anar amb transport públic a la platja de Fanals i a la platja de Canyelles, perdó, i passar el dia allà, o bé tots els turistes que també tenen ganes de fer una visita en una de les platges més maques que tenim a Lloret de Mar i més salvatges, que és la de Canyelles.
Aquesta línia 3 connecta el centre amb Cala Canyelles i passa per altres indrets com és el Museu del Mar, el teatre o el barri de Pescadors.
Sí, és una línia que, a part de donar el servei per poder anar a disfrutar i a gaudir de la platja de Canyelles, doncs també de tornada, per què no, doncs puguin parar al vell mig del casc antic o algun indret del Museu Obert de Lloret, que són espais molt macos per visitar.
Amb aquesta línia, que és la 3, en total, a Lloret, quantes línies hi ha en funcionament ara mateix?
Línies com a línies n'hi ha 3, però el que sí que és veritat és que la línia 1, que és la que està dins del nucli urbà, està subdividida en 3 sectors, i per tant podríem dir que hi ha 5 línies, perquè un és el tema casc antic, l'altre és el tema Fanals, l'altre és el tema més interior, que és el Rieral, el Molí, Can Baell, Mas Baell, etc, etc. Després hi ha la línia 2, que és la línia d'urbanitzacions, i durant l'estiu doncs tenim la línia que arriba a Canyelles.
Quina valoració es fa de moment d'aquest servei que es va estrenar aquesta primavera?
Doncs la valoració és molt positiva, estem molt contents, tenim molt bon feedback amb l'empresa que està gestionant el servei, i ens estan passant unes dades que superen amb escreix les previsions que teníem. Això és positiu perquè vol dir que hi ha més gent que utilitza els busos, però alhora també és un relatiu problema perquè les previsions estaven fetes per una quantitat específica de gent i la realitat és que hem augmentat bastant aquesta capacitat i, per tant, haurem de preveure millors serveis de cares a un futur proper, perquè l'estiu és ja, i ara l'estiu amb tanta gent, sobretot la línia 11, la de Fanals, haurà de tenir més busos o més pas.
Entenem per això que sempre hi ha peticions, no?, per part dels usuaris que s'han d'anar llimant. Són serrells que hi han.
Sí, hi ha serrells. La línia és completament nova, hem fet un servei nou, hem fet unes parades noves i hem hagut de reajustar segons el pressupost que teníem. Ens hauria agradat poder fer una línia que arribés a tothom i a tota hora, però es fa impossible i tot té una despesa. La despesa màxima que preveu l'Ajuntament per la línia de serveis d'autobús supera els 300.000 euros i, per tant, entenem que és una quantitat lo suficientment alta com per poder donar un servei qualitatiu en el ciutadà, però mai arribant no podem arribar a l'excel·lència perquè hauríem de superar doncs el milió d'euros de despesa de transport urbà i ara mateix no ho podem assumir.
Regidor, també et volem preguntar per les zones blaves que han passat a ser de pagament des de Sant Joan. És una cosa que es fa cada any i que afecta 5 zones de Lloret de Mar que plegades sumen més de 500 places.
Sí, com cada any s'activen les zones blaves, exceptuant la del Passeig Vermell, que ja està activa durant tot l'any però que canvia la tarifa, doncs activem les zones blaves i res, és simplement sobretot per als turistes que ens visitin, que parquin a la via pública del municipi i que paguin per lo que estan utilitzant. Recordem que la gent que està empadronada a Lloret i que paga els impostos del vehicle a Lloret gaudeix d'un 50% de descompte en la tarifa i, per tant, això també és una dada a tenir en compte i és molt positiva.
Albert Robert, regidor de Transports i Via Pública, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.
2 minuts i mig i seran 2 quarts. Aprofitem aquest temps per recordar-vos que la biblioteca obre demà dimecres la programació d'activitats d'estiu amb una conferència i un tast de cava. I és que s'explicarà quina és la relació del cava amb el món de l'òpera. Anirà a càrrec del músic i periodista David Puertas, autor del llibre 100 coses que has de saber sobre l'òpera.
Els brindis és una de les coses que més apareixen a les òperes i més famosos s'han fet. No? Hi ha el brindis de la Traviata, el brindis de l'òpera Marina, aquell que diu a beber i a olvidar, i aquestes coses, no? Hi ha molts brindis dintre de les òperes, però no només parlarem de brindis. Aquesta vegada el que farem és parlar d'això, del paper del vi, de les tavernes. Hi ha l'altre brindis de l'òpera Cavalleria Rusticana, que el protagonista fa brindar a tot el poble. I com que el cava és un dels elements amb els que més brindem habitualment, doncs hem pensat que estaria molt bé aquesta vegada fer-ho.
La sessió comptarà amb explicacions, audicions de fragments operístics i fins i tot es farà un tast de diferents caves.
Comencem des de les òperes més antigues, des de la primera òpera que es va fer, la Fàbula d'Orfeo, de Monteverdi, d'això ja té 400 anys. Aquesta primera òpera ja té una relació amb el vi, perquè el protagonista és Orfeu, i Orfeu és l'adorador del déu Bacus, que és el déu del vi. I aleshores anem fent un repàs per diferents òperes, on sempre el vi hi és present, i al llarg de, mentre anem escoltant les òperes i anem disfrutant de les àries i dels cors i de tot plegat, doncs mirem tastant aquests caves. Vaja, que ens refrescarem una mica la vetllada, això segur.
David Puertas és divulgador musical, llicenciat en Ciències de la Informació i professor de Flabiol. Actualment és professor de música de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes i col·labora de manera habitual amb institucions com l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. La conferència es titula Gran Reserva de l'Òpera i arriba demà dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca. Senyals horaris de 9:15. I el Bon Dia, Bona Hora és moment de donar pas amb Miquel Bernis, que, com sempre, ens fa arribar tots els detalls de la previsió meteorològica. Miquel, molt bon dia.
Bon dia. Matí amb menys núvols baixos que ahir. Aquesta jornada comença amb més predomini del sol i, de fet, els núvols avui seran menys protagonistes que no pas en la jornada anterior. Esperem un dia de cel bàsicament clar i temperatures que continuaran a la banda alta. Continuarem parlant de termòmetres a prop dels 30 graus al migdia i valors de sensació al voltant dels 35, xafogor, marcada, i dia en què la marinada bufarà una mica més destacablement que no pas ahir. Cops que al migdia poden arribar als 30, 35, 40 km per hora i, per tant, el vent que es farà una mica més protagonista a les platges que no pas en dies anteriors. A les platges més obertes és possible que fins i tot en diferents punts de la Costa Brava calgui posar alguna bandera groga. De cara a demà es mantindrà aquesta mateixa dinàmica, no un vent fort, però sí un vent al migdia més protagonista que no pas en dies anteriors. Pel que fa a l'estat del cel, setmana molt tranquil, els dies vinents el temps no canviarà, seguirem parlant de domini del sol, i en tot cas entre dissabte i diumenge el panorama es farà més variable, esperem un cel més canviant, tot i que els ruixats de tempestes a hores d'ara s'entreveuen només probables al Pirineu, Prepirineu, punts de la Catalunya central. De moment, tot fa pensar que aquests ruixats difícilment arribaran a la costa en aquest canvi de temps que ens espera de cara al cap de setmana. Aquesta situació farà que la temperatura reculi una mica entre divendres, dissabte i diumenge, no una baixada clara, no una baixada substancial, però sí que el termòmetre recularà un parell o tres de graus i, per tant, la calor a la segona part de la setmana es farà una mica més suportable.
Moltes gràcies, Miquel. Al barri del Rieral ja ha començat a pujar la temperatura. Ara tenim 24 graus. La humitat ha baixat, 81%. I aquí, al carrer Sant Pere, al centre de la vila, seguim amb 26 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Els protagonistes d'aquest dimarts 3 de juliol són els presos polítics, perquè comença el seu trasllat. El Punt destaca, de fet, el trasllat en marxa, mentre que el diari de Girona se centra escombrant cap a casa en què el govern trasllada Bassa i Forcadell a la presó Puig de les Basses de Figueres. Pel que fa a Romeva, Junqueras i els Jordis, seran reubicats al centre de Sant Joan de Vilatorrada. Carles Puigdemont, per la seva banda, demana l'oficina i els recursos d'expresident. És el que destaca el diari de Girona, mentre que el Punt també explica que Interior ja ha comunicat a la Generalitat la imminent arribada a Catalunya dels 6 primers presos polítics catalans i tot està previst perquè surtin avui de Madrid. Pel que fa a Rull, Turull i Forn, viatjaran després, ja que van fer la petició més tard. El Punt també destaca la presentació ahir de l'últim llibre de Ramon Cotarelo amb Artur Mas. Hi ha una imatge en què s'hi veu l'autor d'Espanya quedó atrás, que va compartir un diàleg amb l'expresident Artur Mas, moderat per Xevi Xirgo. Encara en la portada del Punt, penes de fins a 7 anys pel cas Pretòria. El diari de Girona sobre aquest tema destaca que els dos homes forts de Jordi Pujol eviten la presó per aquest cas, el cas Pretòria. També en plana política, Esquerra Republicana i el PDeCAT descarten llistes unitàries arreu. A Girona, compensació curta pels greuges del tren d'alta velocitat. Entitats veïnals donen suport al consistori en la reclamació a DIF, però diuen que no hi és tot comptat. Recullen 16,4 tones de residus al fons marí del litoral gironí. Era sobretot material de fondeig abandonat. I repassem ara en bateria de titulars el que diu el diari de Girona. La població centenària a Girona creix un 400% en els últims 16 anys. Els gironins de 100 anys o més han passat de 38 al 2012 a 190 al 2017. Les dones representen gairebé el 80%. També llegim en aquesta primera pàgina que hi ha hagut dos morts en volcar un camió a l'AP7 a la Jonquera. Hi ha una imatge on s'hi veu el camió volcat. Jutgen uns pares de Girona per no portar el seu fill a l'escola. En plan econòmica, IPRA doble ingressos en 6 anys i assoleix un benefici rècord. I en esports, el Girona farà 18.000 quilòmetres en 10 dies aquest mes de juliol. El partit de bàsquet de les Estrelles dels Gasol omplirà Fontejau. I al Mundial de Rússia hi llegim que el Brasil 2, Mèxic 0 i Bèlgica 3, Japó 2, Neymar guia el Brasil a quarts i Bèlgica remunta un 0-2.
Coincidència pràcticament a la resta de portades dels diaris en el dia d'avui. Els polítics independentistes presos traslladats a presons catalanes. El País, però, titula Trump recorda a Sánchez per carta que Rajoy va oferir més despesa militar. El periòdico ja ofereix en portada Tornen els presos. La Razón, Rajoy suspesa no ser president d'honor a diferència d'Aznar. El diari Ara comença el trasllat dels presos polítics. L'ABC, 100.000 falsos autònoms a Espanya. El Mundo, Sánchez cedeix al separatisme el control dels presos del procés. I La Vanguardia comença el trasllat de presos independentistes a Catalunya.
Doncs clarament aquest trasllat és el tema més destacat avui de les portades. I repassem ara la resta de titulars que creiem també d'interès i ho fem avui perquè a partir d'avui tenim amb nosaltres també l'Àlex Giral, el saludem. Bon dia, Àlex.
Bon dia.
I repassem aquests titulars. El Parlament votarà dijous la moció de la CUP que demana refermar la declaració del 9 de novembre del 2015 i recuperar les lleis anul·lades pel Constitucional.
Junts per Catalunya i Esquerra, però, ja han presentat esmenes conjuntes que eliminen la referència a la declaració del 9-N suspesa pel Constitucional.
El síndic nega l'adoctrinament a l'escola.
De les 174 denúncies rebudes després de l'1 d'octubre, només n'ha pogut verificar la meitat i només apunta 10 casos d'irregularitats.
Ja s'ha fet pública la sentència del cas Pretòria.
Recordem que investigava irregularitats urbanístiques a Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres entre el 2002 i 2009. S'han dictat fins a 7 anys de presó per als 11 encausats.
El govern espanyol vol que els treballadors autònoms cotitzin en funció del que cobrin.
Aquesta mesura forma part d'una reforma més àmplia que també inclourà accions contra l'explotació laboral dels falsos autònoms.
Una altra notícia que volem destacar, El Valle no se toca, és el lema de la campanya perquè no treguin Franco del Valle de los Caídos.
La Fundació Francisco Franco s'ha fet ressò de la campanya donant a entendre que no és iniciativa seva, sinó que l'ha rebuda per internet.
Angela Merkel i el seu ministre de l'Interior han arribat a un acord per la crisi migratòria.
El compromís consisteix a establir zones de trànsit a la frontera entre Àustria i Alemanya per evitar l'entrada d'immigració il·legal.
Troben vius els 12 nens i el seu entrenador atrapats en una cova de Tailàndia des de fa 9 dies.
Els nens tenen entre 11 i 16 anys i el seu entrenador en té 25. Els bussejadors diuen que abans de treure'ls hi enviaran personal mèdic per examinar-los.
Una novetat a WhatsApp per restringir qui envia missatges als grups.
Els administradors dels grups podran controlar qui envia missatges i fins i tot ser ells els únics que n'envien.
La qualitat de l'esperma ja es pot mesurar a casa en mitja hora.
El test l'ha produït una empresa catalana.
I un robot ajudarà els pacients i els farà companyia en hospitals catalans.
Es diu Pepper, parla 21 idiomes i estarà en període de proves a partir del setembre als hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui només hi hem trobat l'article d'opinió del lloretenc Carlos Arbó. El títol és Generacions i el podeu llegir a la pàgina 21 del Diari de Girona.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Sabíeu que fa 150 anys va néixer Pompeu Fabra?
Amb motiu dels 150 anys del naixement de Pompeu Fabra, l'Oficina de Català us proposa el concurs setmanal Juguem amb Fabra. Cal respondre 3 preguntes relacionades amb l'enginyer de la llengua catalana. Sortejarem un premi entre els encertants de les 3 preguntes. Escolta Nova Ràdio Lloret als espais de participació de dilluns a divendres a les 9 del matí, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda. Podeu fer arribar les respostes a través del formulari que trobareu al web cpnl.cat/Lloret, al Facebook de l'Oficina de Català o emplenant la butlleta que trobareu a la mateixa oficina. Carrer Felicià Serra i Mont, 15.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden 20 minuts per arribar a les 9 del matí. Seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora amb més temes. Aquest cap de setmana han començat de manera oficial les rebaixes d'estiu. El petit comerç ha viscut les primeres jornades de manera desigual a causa dels partits del Mundial de Futbol i del Bon Temps.
Divendres les vendes van ser bones, però les valoracions generals de dissabte i diumenge han estat negatives per a les botigues de roba i calçat. En canvi, les gasolineres i la restauració han estat beneficiades. Ara estan a l'expectativa de la primera setmana completa de rebaixes.
Per la seva part, les grans marques ja fa setmanes que han començat les rebaixes. Tot i això, els descomptes gairebé permanents a internet provoquen que l'inici de rebaixes no sigui tan important com fa uns anys.
Un altre factor que pot coincidir o incidir en aquest tema de manera positiva és que la calor ha trigat a arribar a causa d'una primavera plujosa. Aquest fet ha endarrerit la compra de roba i calçat d'estiu. Per això confien que en aquest període de rebaixes les vendes superaran un 5% les de l'any passat.
Així és com arriben les rebaixes a Catalunya, però ens volem centrar exclusivament en Lloret. Per això saludem el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es presenta la temporada aquí a Lloret o com ha començat aquesta temporada? Dèiem que a Catalunya ha estat de manera desigual. Aquí a Lloret, què en podem destacar?
Bé, heu de tenir en compte que portem una primavera que no ha estat una primavera habitual en quant a temps, en quant a climatologia, i això doncs, evidentment marca la venda d'un producte, no, en aquest cas del textil, doncs ha fet no sabien quan arribava l'estiu. Ha estat una primavera que era bastant desigual en quant al temps i això provoca que, evidentment, doncs, les compres no siguin tan lleugeres o tan en el sentit que no anaven tan bé com havien anat altres anys en aquest període. Aleshores, ha estat un efecte que no només ha passat aquí, sinó també ha passat a tota la resta. I, a més, doncs, bueno, aquest fet fa que disminueixi la capacitat, inclús a la llarga, doncs, disminueixen molt més els marges. Per què? Perquè això fa que, de mica en mica, doncs, es vagin fent descomptes per intentar doncs, sortir una miqueta del fet de que no es vengui com es ven. I, doncs, una de les tàctiques és anar baixant preus i d'aquesta manera doncs, intentar doncs, anivellar i que els stocks que et vagin quedant no siguin tan grans. Sobretot respecte molt més a les grans marques han començat una miqueta abans aquesta acció i per tant però els petits van una mica, es diu en castellà, rebufo.
Perquè ara ja no hi ha un període marcat legalment, no?, de rebaixes, ara tothom les pot fer quan vulgui, tot i que es recomana que es facin en aquesta època.
Correcte, a partir de la llei del 2007 l'aplicació d'aquesta llei donava a entendre que els períodes s'havien de mantenir a estiu i hivern, però donava l'opció que es poguessin anar fent promocions, aquestes promocions, tot i que estan, en el sentit d'unes, estan limitades, el producte que tenen en promoció després no pots vendre les rebaixes, en aquest sentit, però donava opció que hi haguessin una sèrie de rebaixes constants. Aleshores, però no posar trencat una miqueta aquells períodes que es fixaven, com dèieu abans al començament de tota la notícia, que tothom esperava un dia en concret per començar ara. Aquest dia ja no s'espera com s'esperava abans, sinó que, bueno, mica en mica s'han de fer estratègies diferents. Inclús hi ha hagut cadenes d'àmbit nacional que ja han fet el seu Black Friday Summer, no? Han començat ja a marcar uns dies en concret i intentar sortir perquè era bastant complicat per moltes empreses, però bueno, doncs, el fet que aquesta estacionalitat meteorològica doncs no avançava.
I en llocs com Lloret, en què ara precisament és temporada alta, no pot semblar una mica incoherent, incongruent, que es facin rebaixes?
Bé, així com a l'hivern, haver-hi menys gent i intentar doncs, fer un estocatge també marcat per un període climatològic, doncs hi ha menys gent i on s'intenta fer unes rebaixes molt més agressives. El que dius és exactament el que passa a Lloret, que el fet de que hi hagi més gent, doncs la gent intenta anar fent unes rebaixes molt més esraonades i amb uns preus una mica més no tan agressius per anar aprofitant aquesta afluència que tenim de turistes per anar venguent a un preu que estigui una mica més normal. Això és una pràctica totalment lliure, perquè ningú te marca quin tipus de descomptes ha de fer a l'hora de fer rebaixes i, per tant, si una botiga vol fer un 20%, tota la llibertat de fer el percentatge que hi vulgui. Per tant, una altra cosa és la tàctica que requereix això i que fa la teva competència en aquest sentit. Però bé, però sí que és veritat que el tema del preu s'ha d'evitar que sempre sigui el recurs fàcil perquè te vinguin a comprar, tot i que és un recurs que és normal, però hi ha, bueno, les empreses estan buscant altres maneres per intentar doncs, una miqueta sortir-se'n, no? Vull dir, amb el tema online hi ha moltes botigues que, bueno, que d'alguna forma, tot i que també marquen un preu en el tema online, però sí que és veritat que és una manera de que el present coneixem més i que sigui una eina per seguir venent. Ara mateix ja han sortit unes subvencions per part de la Generalitat que donen peu a que es puguin digitalitzar moltes botigues, sempre quan tinguin la botiga online, la botiga offline, en aquest sentit. Aleshores, no és que sigui la panacea, ni molt menys, però sí que ajuda a fer que la gent te conegui molt més i que d'aquesta manera doncs, es vagin fent una sèrie de ventes paral·leles a la teva venda física.
Alguna vegada ja ho hem parlat amb vostè, el fet que, i vèiem ara, no?, que els descomptes continus que hi ha a través d'internet fan que l'inici de rebaixes no sigui tan important com fa uns anys, i de fet, al final, s'arriba en una roda que hi ha tants períodes de rebaixes, tantes ofertes, etc., que sembla que el comprador, si no compra rebaixat, si no compra un preu més baix de l'inicial, se senti una mica tonto. No caldria potser reformular d'alguna manera la manera de vendre, perquè si no al final el comerciant, el marge que acaba obtenint és molt baix.
Sí, clar, aquí el que passa que és el que dèiem abans, una mica al darrere del que fan les grans marques. Llavors, en base a manera que en les grans marques el que no se pot competir és en preu. Primera, perquè ells compren una gran quantitat, tenen uns marges diferents, i aleshores igualar aquests preus és anar amb unes sinergies que no condueixen a res. El que passa que és molt complicat, tot i així, no vol dir que totes les grans marques tinguin tot rebaixat, sinó que tenen una pràctica en la que rebaixen uns productes, però les altres es mantenen, inclús a vegades hi ha preus superiors als que poden trobar en el petit comerç. Aleshores, són tàctiques perquè la capacitat i el fet de que hi hagi un descompte molt important en algun producte fa que tot l'altre l'efecte sigui que també sigui barat. I no és així, tots patim, tots els comerços, tots els establiments pateixen de tindre marges uns marges equilibrats. Aleshores, no faran un gran descalabre de preus si no poden mantenir uns altres. Aleshores, això es veu més en el petit comerç, sobretot per la seva superfície de venda. Aleshores, amb una gran superfície és molt més fàcil veure l'efecte que podria haver, que tots els productes tenen diferents preus, en canvi un petit comerç sí comença a veure un producte molt fort, després es veu decidir que tot l'altre pues, no està compensat.
I quin tipus de descomptes trobem aquests dies a Lloret?
Doncs, clar, hem de tindre en compte el tipus d'establiment que hi ha a Lloret. Ara mateix, per exemple, doncs, no, si hem de tindre en compte comerços sucursalistes o comerços franquícies, és molt probable que els seus que marquin d'acord amb l'estratègia de l'empresa mare doncs, siguin una mica més forts, des d'un 50, 60, inclús d'un 70. Aleshores, també veureu que les botigues petites doncs, les van mantinguent i van tinguent un producte molt més curat en aquest sentit, amb uns descomptes on van marcant-se i on van traient productes raonadament. Però, evidentment, això és una tàctica de cada comerciant i entenem que aquí doncs, hi ha productes de tot. És complicat decidir ara quina és la quantitat, perquè clar, hi ha moltes empreses que igual ja comencen a tindre d'aquí 15 o 20 dies, ja s'hi comencen a entrar el producte d'hivern, i els altres que, mica en mica, aniran entrant el seu producte. Aleshores, si hagués vingut per unes estratègies i per unes decisions de les mateixes empreses, han d'anar fent lloc per començar a entrar els altres productes que ja tenen comprat. La majoria de comerços tenen ja comprat les temporades, doncs, a mica han de començar a entrar la temporada d'hivern i deixar en espai, i doncs, també un dels efectes és aquest, tindre la botiga per deixar espai per als altres generadors. Sempre estem parlant, en aquest cas, de la roba, perquè la roba és un producte que, en aquest sentit, doncs, té aquesta caducitat, no? Perquè ens entenguem d'alguna manera. Però, evidentment, que també hi ha altres productes que també la gent fa rebaixes, perquè també per renovació d'estocs i perquè també els interessa anar traient coses noves. També avui dia el client és molt exigent i vol tindre sempre novetats. Aleshores, també això fa que molts negocis també tinguin la seva estratègia de baixar els preus per entrar coses diferents en el seu moment.
I gerent de l'Associació de Comerciants insistia en que aquests dies, doncs, és període de rebaixes aquí a Lloret, amb peculiaritats que hem comentat, i no sé si com a associació, canviant radicalment de tema, s'han reunit o han fet alguna valoració de la moratòria aprovada al ple de dijous passat, en què es prohibeix obrir certs tipus d'establiments, entre els quals botigues de souvenirs, fins que es pugui regular una mica aquest sector.
Doncs en aquest sentit hi ha el que s'anomena un pla d'usos, en el que ja fa un temps que estem treballant amb l'Ajuntament en aquest sentit, i el que pla d'usos, doncs, també regula tot aquest tema. El que passa que això va per una altra línia. Entenem que aquest tipus d'acció ha vingut forçada per tot el tema de la venda dels patinets, i el fet de que hi hagi una moratòria per a tot l'altre, bueno, fa que ens en tinguem de situar en aquest sentit. No valorarem si és bo o dolent. Aquest és un àmbit que no s'ha de valorar, si és bo o dolent, si és adequat o no és adequat. Aleshores, per exemple, encara no ens hem pronunciat en aquest sentit, i perquè encara en el cas del tema del pla d'usos, doncs encara nosaltres persistim amb una resolució que vam prendre fa un temps, i fins que no tinguem una altra resolució en aquest sentit no ens podem pronunciar per algun nom de la Junta, no per algun nom propi, en aquest sentit.
Sí. Doncs per això li preguntava si n'havien parlat ja en alguna reunió. Francesc Alsina, gerent de l'Associació de Comerciants, moltes gràcies per atendre'ns al Bon Dia, Bona Hora. Desitjar-li molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minuts per arribar a les 9 del matí. Us explicàvem en obrir el Bon Dia, Bona Hora que l'Ajuntament busca finançament privat perquè el municipi tingui una escola d'hostaleria que serà complementària a la que ja existeix a Girona. L'alcalde, Jaume Dolçat, explica que ja tenen els terrenys reservats, però que de moment el Departament d'Ensenyament no pot assumir-ne la construcció. Per això busca la col·laboració amb privats per assumir part de la inversió, ja que la Generalitat sí que ha garantit que hi pot aportar tant el professorat com l'equipament, és a dir, les cuines. L'alcalde explica que al municipi li interessa el projecte, i més tenint en compte que a partir de la tardor Lloret de Mar estrenarà un postgrau en formació turística.
En què anem ampliant aquesta família d'oferta de formació turística, i el que hauria de desembocar tot això és en tenir una escola d'hostaleria pròpia a Lloret de Mar, que és una cosa que estem intentant que en un futur no molt llunyà pugui tenir lloc. Perquè, com dic, millors treballadors igual a clients més satisfets, igual a millor retribució, igual a millor repartició de la riquesa, i per tant és un cercle positiu. La Generalitat ja ens diu que pel que fa al professorat i, diguem, al farciment, no?, a les cuines, a tota la, allò que ha d'anar dins de l'escola, doncs se'n podria fer càrrec, però no de la inversió de l'edifici. Estem, doncs, això, mirant de quina manera hi podem fer front des de l'Ajuntament i també explorant també si hi ha algun tipus de col·laboració amb algun privat que li interessi, doncs, que hi hagi una formació més especialitzada i millor en un lloc tan important turísticament parlant com és Lloret de Mar.
L'alcalde ha explicat que aquest nou centre seria complementari a l'escola que ja hi ha a Girona, ja que considera que són mercats diferents els estudiants que pot captar l'escola d'hostaleria de Girona amb els estudiants de Tossa de Mar, Lloret o Blanes que podrien anar al nou equipament.
Jaume Dolçat ha matisat que és cert que molts dels alumnes de la zona es veuen obligats a anar a Girona actualment i si tinguessin un centre més a prop canviarien, però que en cap cas mai es podria parlar de competència entre les dues escoles.
D'altra banda, l'alcalde preveu que aquest sigui un bon estiu a nivell d'ocupació turística. De tota manera, el Batlle assegura que és difícil mantenir els nivells dels últims anys, ja que les expectatives són molt altes i difícils de complir, perquè les últimes temporades han estat molt bones a nivell de visitants.
Jo recordo fa 2 anys va ser segurament el millor estiu de la història de la Costa Brava i de moltes altres costes catalanes, no? I les expectatives cap a l'estiu passat eren molt, molt altes. L'any passat va ser un estiu boníssim, però clar, quan vens de guanyar la Lliga, la Champions i la Copa, no? Doncs només que no guanyis una petita cosa o baixi una mica percentualment, doncs la gent ho percep com que aquest any no ha estat tan bo. Portem, com dic, les 3 darreres temporades han estat molt bones.
De tota manera, per al Batlle del municipi hi ha 2 factors clau per garantir una bona ocupació aquest estiu: el bon temps i la sensació de seguretat. De fet, segons les previsions meteorològiques i els primers dies d'aquest estiu, tot fa pensar que els mesos de juliol i agost seran calorosos i, per tant, garantiran que els hotels s'acabin d'omplir amb les reserves d'última hora, sobretot del mercat nacional.
Sobre el nivell de seguretat, malgrat haver patit la proximitat dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el Batlle assegura que hi ha un bon índex de satisfacció.
De fet, Dolçat ha explicat que compten amb un software que recull les opinions de diferents xarxes de turistes que han estat a Lloret de Mar i n'elabora un índex de satisfacció. En aquest cas, en matèria de seguretat, l'índex global és del 86%, tot i que ha matisat que hi va haver un repunt negatiu durant la setmana dels atemptats.
A l'índex de seguretat, que nosaltres el calculem, nosaltres tenim un programa, un software, que segons les opinions a diferents xarxes socials de tothom que ve a Lloret de Mar, doncs podem percebre què diuen i com diuen, i a partir d'aquí hi ha uns logaritmes i unes fórmules que jo no explicaré, perquè són molt complicades, que ens donen uns índexs de satisfacció, no? En quant al producte, en quant al territori, i el de seguretat és un índex molt bo. Em sembla que l'any passat ens movíem en un entorn de seguretat d'un 86% de satisfacció en l'índex de seguretat, que és bo. Evidentment, teníem un repunt molt negatiu la setmana que va passar el que va passar.
De cara a aquesta temporada, Jaume Dolçat confia que el patrullatge dels Mossos d'Esquadra contribuirà a mantenir aquest nivell de satisfacció i ja han coordinat quin tipus d'operatiu de prevenció es portarà a terme al municipi. Per això hi haurà agents dels Mossos amb arma llarga passejant, més enllà del desplegament que faci el propi cos local.
A més, Dolçat també ha confirmat que tots els establiments turístics del municipi estan fent una millora en aquest àmbit per tal de reforçar la prevenció i mostrar una sensació de seguretat.
I arribem ja al final del Bon Dia, Bona Hora, 2 minuts i mig per les 9 i ens ha quedat pendent de parlar amb Estela González de l'exposició col·lectiva que s'inaugura aquest divendres, que organitzen cada any els pintors de Lloret. La mostra inclourà tot tipus de creacions, des de pintures, dibuixos, escultures fins a ceràmiques. Es tracta de la cita més important i esperada per part del col·lectiu, que també serveix de punt de trobada pels artistes. L'any passat l'esdeveniment va servir per homenatjar la pintora lloretenca Sandra Marcos i en fa 2 es va dedicar a Joan Sala i Gascons. L'exposició estarà ubicada a la biblioteca, a la Casa de la Cultura, i es podrà visitar durant tot el mes de juliol fins al 3 d'agost. Intentarem parlar en propers Bon Dia, Bona Hora amb Estela González sobre aquesta exposició. I posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora, on també hem entrevistat el regidor de Cultura, Albert Robert, perquè ha entrat en funcionament la línia 3 de bus que connecta el centre de Lloret amb Cala Canyelles i que està operativa només durant els mesos de juliol i agost, a l'estiu. ens n'ha parlat el regidor de Cultura, en aquest cas no, regidor de Mobilitat, amb qui també hem parlat de les zones blaves que han passat a ser de pagament, com es fa cada estiu. Durant els mesos d'hivern són gratuïtes i els mesos d'estiu són de pagament. I hem entrevistat també a Francesc Alsina com a gerent de l'Associació de Comerciants, perquè han començat aquest cap de setmana les rebaixes d'estiu. No són tan fortes aquí a Lloret com les rebaixes d'hivern, però també hi ha molts establiments que fan aquests descomptes, i Francesc Alsina ens ha comentat totes les peculiaritats de la campanya aquí a Lloret de Mar. I això és el que ha donat de si el Bon Dia Bon Hora, on també us hem recordat que demà comença la programació d'estiu de la biblioteca amb una conferència i tast de cava. S'explicarà quina és la relació del cava amb el món de l'òpera. Anirà a càrrec de David Puertas. Serà demà a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Fins aquí el Bon Dia Bon Hora. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra confiança. I us esperem demà a les 8 del matí. Ja sabeu que cada dia passem llista per veure si hi sou. Que vagi molt bé.
Bon dia, bona hora.